El equipo de filmación de Sin Noticias de África se ha desplazado al continente africano para realizar una serie de documentales que nos acerquen más a la historia de esa parte del mundo.
Així comença un documental que es diu La ruta dels esclaus i la cultura swahili. Kenya i Tanzània van ser els escenaris on s'ha filmat el passat mes de maig en aquest documental. Un documental de la productora Sin Noticias de África, que és de Francesc Castanyer, que avui ens acompanya aquí. Francesc Castanyer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats.
Bon dia.
Perquè he vist un tràiler d'aquest documental i són unes imatges fantàstiques, no?
Moltes gràcies.
Hem de dir que la cultura swahili, els mercaders ara, que subcontrataven els guerrers per apressar els esclaus i portar-los fins al mercat de Zanzíbar, són els temes al voltant d'on gira aquest temps informatiu, aquest documental, que s'ha fet amb el suport de l'Escola d'Edició Espai Barcelona i amb la col·laboració del turoperador Kananga, que és un turoperador especialitzat en Àfrica, on tu fas de guia turístic.
Ah, exacte, així és. L'Escola d'Edició doncs, va ser estudi, i Kananga va col·laborar facilitant molt més el tema de transports per tot a Kenya i per tot a Tanzània. Llavors, l'equip de filmació de Sin Noticias de África es va desplaçar a Nairobi. De Nairobi vam agafar una avioneta i ens vam dirigir a Mfangano. Per què ens vam dirigir a Mfangano? Perquè és la regió que es diu els llacs, que és on antigament totes les tribus pacífiques que hi havia allà eren apressades per tribus subcontractades per mercaders àrabs i més tard enviades al mercat d'esclaus de Zanzíbar. Llavors nosaltres ens hem desplaçat a Mfangano, hem tingut una entrevista amb la tribu dels Luo, que precisament és una de les tribus que antigament van ser víctimes doncs, d'aquest succés, i curiosament els Luo són els avantpassats d'Obama, del president Obama, dels Estats Units. Llavors també vam agafar uns globus aerostàtics per poder filmar tot el tema del Serengeti i el Masai Mara, perquè ho vaig trobar interessant en l'aspecte de que eren per on passaven totes aquestes caravanes àrabs, fins a arribar a Dar es Salaam, on les embarcàvem fins a Zanzíbar. Llavors allí he volgut ressaltar la cruesa amb la qual eren tractades aquestes persones, que més o menys, segons els historiadors, això són xifres que sempre estan una miqueta entredit, però és una migració forçosa de sobre uns 10 milions de persones. 10 milions de persones, i aquest documental, que és la trilogia, com si diguéssim, que és un primer documental, d'on van anar a parar aquests 10 milions de persones.
Aquesta era justament la següent pregunta, o sigui, perquè les persones que els compraven els portaven o cap a Europa o cap als Estats Units.
Exacte.
No es quedaven a l'Àfrica, aquests esclaus, no?
Sí. Hi havia una part, poder, que sí que es quedava a Àfrica, a les plantacions de Madagascar i de Zanzíbar mateix, però, de fet, hi havia dues portes de sortida a Àfrica. Una, que era la de Zanzíbar, el mercat dels esclaus, la llotja que es documenta en el primer documental aquest, i aquests anaven normalment cap als sultanats d'Oman, on eren tractats com a mà d'obra barata, no? Esclaus. I l'altra, estava a Ghana, i aquests sí que s'anaven cap a les Antilles, i d'allà, a el que és actualment la República Dominicana, també hi havia una llotja d'esclaus on es feia una tria, i aquests esclaus anaven cap al Brasil o cap a les noves colònies nord-americanes. Que aquest serà el segon documental, com si diguéssim.
Això que ens sembla tan terrible en aquests moments i que ens sembla com d'una altra època, en definitiva, doncs el que va provocar és que moltes colònies de diferents punts del món es nodrissin, no només les colònies, sinó les famílies ben situades, es nodrissin de persones sense cap mena de compensació no només econòmica, sinó fins i tot moral i ètica, no?
Sí, sí, així és. Bueno, bé, des de molts segles hi ha hagut totes les potències colonials, entre elles, podem parlar de Gran Bretanya, França, Espanya, s'han nodrit d'esclaus. I, de fet, hi ha hagut grans esclavistes espanyols, grans esclavistes britànics i grans esclavistes francesos. I els han utilitzat com a mà d'obra barata per dir alguna cosa. Vull dir, no els hi pagaven res en absolut a aquella gent. I han contribuït a la nostra riquesa actual. I no es pot entendre als Estats Units sense aquesta migració forçosa de totes aquestes persones negres que durant dels segles aproximadament 17 fins al 19 van anar cap a les seves plantacions.
Persones que, si hem de fer cas al que ens ha arribat a través del cinema, doncs no van ser especialment ben tractades en l'època. Escolta, Francesc, què hem de saber de la cultura swahili? És una cultura fascinant.
Jo, personalment, la trobo una de les cultures més fascinants que hi ha en aquests moments per estudiar. Es tracta d'una cultura que, bueno, s'ha de diferenciar entre cultura i llengua. La llengua swahili la parlen vora uns 50 milions de persones a l'est d'Àfrica, països com Kènia, Tanzània, Moçambic, Uganda, la parlen, és una llengua que s'ha traduït ja al llatí, si diguéssim, i l'altra es tindria que diferenciar amb cultura swahili. La cultura swahili és una amalgama de cultures bantús negres amb una fusió amb l'àrab. Llavors, doncs, el més típic per diferenciar o per veure clarament si estàs davant d'un swahili, normalment són negres, però amb atavis àrabs, i parlen el swahili. El cor de la cultura swahili està a Zanzíbar. Llavors, també, d'alguna forma, moltes tribus negres que estaven a la costa es van convertir a l'islam per no ser tractats com esclaus. Això també és un tema interessant, pel qual aquesta cultura també va agafar una esbranzida bastant important.
Sí, l'empremta venia donada per la pròpia necessitat de sortir
de supervivència
d'un col·lectiu. No?
Exacte, perquè un musulmà no pot ser esclau d'un altre musulmà. Llavors, per això va haver molta conversió i deixar una miqueta l'animisme bantú i doncs, abraçar aquesta fe islàmica. No?
Avui dia la cultura swahili està protegida? Penses que no té tendència a desaparèixer?
Jo penso que no té tendència a desaparèixer, però des de l'any 1960 a Zanzíbar i Tanzània va haver com una mena de revenja, per dir-ho d'alguna forma, contra els àrabs pels segles d'esclavitud que van haver dels àrabs cap als negres. Llavors, ara sí que es reivindica, d'alguna forma, des de Tanzània i des de Kènia, més la cultura pròpia, ancestral d'allà, que no pas l'àrab. Això no vol dir que la cultura swahili estigui immersa en cap mena de depressió, ni molt menys. Vull dir, és una cultura que funciona i jo crec que anirà funcionant de cada vegada més gràcies al comerç que de cada vegada hi ha més de l'Índic provinent de Xina.
Francesc, estreneu oficialment aquest documental, La ruta dels esclaus i la cultura swahili, a la llibreria Altair.
Exacte.
Les pròximes setmanes, no recordo exactament el dia, però comentem-ho per si algú està interessat en veure'l.
I tant, jo animo a tothom que vulgui venir al Fòrum de l'Altair el proper dia 1 de desembre.
1 de desembre.
1 de desembre.
Entre compra i compra podeu aprofitar i dediqueu una estona a aquesta activitat cultural.
Exacte, i serà a les 7 del vespre. I bé, es projectarà el documental d'una forma ja oficial i el documental serà aproximadament de mitja hora i després, bueno, si algú vol fer preguntes i de més, i també presentarem una sèrie de llibres de la meva pròpia editorial i productora que es diu Sin Notícies d'Àfrica.
Sí que tindrem notícies d'Àfrica, ja ho sabeu, el dia 1, justament amb aquest documental, un documental que després suposo que esperes poder situar, o bé sigui en televisions, o bé sigui en cinemes.
Sí, exacte. Estic esperant els feedbacks de la productora New Atlantis, que és la que treballa per Televisió Espanyola i fa una redistribució internacional, i també estic esperant el feedback de BTV, i a més d'algun altre festival de documentals d'aquesta temàtica, no?
Doncs que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies per visitar-nos.